para iOS y Android.
Radio Villarreal, 92.2, frecuència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eye. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més i estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal d'acompanyar-los fins les dues, en molts convidats que de seguida repassem i presentem, perquè avui ens són un bon grapat salutacions de Sheila Hill. Doncs el repassem molt ràpid, com havíem dit. Convidats en clau política ens acompanyarà avui l'alcaldessa d'Almenara, Estíbaliz Pérez, però també ens visitaran des de Nules, en aquest cas la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Rosa Ventura, per a parlar de la programació que han organitzat amb motiu del Dia de la Dona, del 8 de març. També d'aquesta jornada parlarem amb altres convidades. Ens acompanyaran des de Compromís Villarreal la regidora Maria Fajardo i també ens visitaran dones, en aquest cas acompanyades per la diputada nacional d'Unides Podem, Marisa Saavedra, que ens vindran a comentar la situació de la Florida, no? Després d'aquestes mobilitzacions que han hagut, aquestes manifestacions per les contractacions, no? Els falsos autònoms, segons llegim fa uns dies en premsa. També intentarem escoltar avui el col·lectiu Adona't, perquè organitzen per aquest cap de setmana també una activitat amb motiu del 8 de març. I també molt ràpid avui ens hicim una miqueta d'aquesta línia en femení per a parlar amb Felipe Monfort, el president de la confraria de la Puríssima Sang, de la Sang, perquè aquest cap de setmana organitzen la segona trobada de guàrdies romanes i armats. Així que tots aquests els convidats i mirem molt ràpidament quina és la situació meteorològica, quina és aquesta previsió de l'agència estatal. Avui ja no lluís tant el sol com ahir, això és cert, però continuen aquestes bones temperatures. De fet, avui estem en termòmetres entre els 12 i els 24, demà augmenten tant per dalt com per baix, estarem en 13 i 26, i el cap de setmana estarem també movent-nos en màximes de 20, 22 i mínimes de 10. Precipitacions no s'esperen durant el que queda de setmana, veurem si es complís i sí que poden continuar havent aquests núvols que, com hem dit, no descarregaran pluja. I ara, ràpidament, repassem alguns dels temes que són tendència a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs obrim ja les xarxes socials, mirem de què es parla. En aquest cas, un dels assumptes, Madrid-Rio és un dels més comentats a hores d'ara. Madrid estudia instal·lar el London Eye a Madrid-Rio després de rebutjar-ho a València. Doncs aquesta és una de les temàtiques, que s'instal·la una nòria, la més gran, diuen, d'Europa. Pues, volem a veure si es complís o no. Més assumptes, també es parla al respecte de Begoña Villacís per aquest assumpte, no? Per aquesta nòria, per la versió espanyola del London Eye. Però en tenim més assumptes. També es parla de la PlayStation 2 a hores d'ara, perquè complís 20 anys. Així que continua sent, diuen alguns twitters, la consola més venuda arreu del món. També es parla de Biden, en aquest cas, pels resultats del Super Dimatch. Així que es projecta que l'expresident vicepresident guanyarà en estats com Virginia, North Carolina, Minnesota, Maine o Texas, entre altres. Doncs bé, aquestes les informacions respecte al supermartes. I tanquem per últim amb el coronavirus, per exemple. Continua parlant-se que són ja més de 160 els casos a Espanya i continuen havent informacions al respecte. Doncs bé, aquests són els principals temes tendència a les xarxes socials. Una pausa, de seguida arrenquem.
Música.
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos, Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Villarreal, Onda Valldoxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar en aquest espai de tradicions a una iniciativa relativament nova, però que també ens parla de tradicions de la localitat i que tornarà aquest diumenge a recórrer part de la localitat, un diumenge en el qual estarem carregats d'activitat, però aquesta de ben segur farà que molta gent isca a veure què passa, no?, amb aquesta trobada de guàrdies romanes i armats. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta nova edició, tenim a l'altra banda del fil telefònic el president de la molt il·lustre confraria de la Puríssima Sang, Felipe Monfort. Molt bon dia.
Bon dia a vosaltres i a tots els oients de Ràdio Villarreal.
Un plaer. Bueno, el nom de la confraria és una miqueta més llarg, però per sintetitzar ho hem deixat.
Sí, el nom de la confraria és molt il·lustre confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesús Crist i Mare Déu de la Soledat. Per nosaltres abreviam, diem la sang de Villarreal.
I ja està. Dit això, no, de també completat, anem a parlar d'un acte, no, que arriba ja a la segona edició. Suposem perquè va anar bé la primera, no, perquè vau tindre bon sabor de boca.
Efectivament, com l'any passat vam fer la primera i ens van quedar en ganes, doncs enguany la Guàrdia Romana, 8 dies de Villarreal, han volgut tornar a fer una tradició que certa vegada serà la segona edició de judius, guàrdies armats, romans, com vols, en cada lloc...
Li diuen una cosa.
Una cosa, sí.
Uh-huh. En aquest cas, arriba el 8 de març, dèiem, aquest diumenge, que n'hi ha moltíssima activitat, no? Crec que pues, on està una fira sí. A la plaça, la volta al terme, per la vespre també hi ha activitat, però bé, millor, no?
El domini estarà a tope. La gent que és al carrer i que disfruta i gaudisca de totes les coses que estan fent nosaltres, apoyats per l'Ajuntament. Ajuntament.
En el vostre cas, crec que l'activitat, diguem de cara fora, perquè suposem que abans ja haureu començat, a partir de les 11 comença aquesta eixida.
Sí, a partir de les 11, en la Casa Esmundina, hi ha totes les comparses o armalls que venen, que vull aprofitar que són la Guàrdia Pretoriana del Canyameral de València,
sí.
La Confraria del Sant Sepulcre de Xàtiva, també de València, els Estaferres de Badalona, els armats dels Set Dolors de Juneda de Lleida i, com no, el nostre judiós o guàrdia romana de la Puríssima Sant Dimitri Real. Conforme havien dit abans, a les 11 del matí sortiran cap a la Basílica Sant Pasqual. De la Basílica Sant Pasqual enguany fan un recorrit ample i pràcticament tot el poble podrà veure-ho, perquè des de la Basílica Sant Pasqual per el carrer Mare de Gràcia i Sant Roc anirem cap al camí carrer Sant Antoni, carrer Cova Santa, per l'Ajuntament anirem per el carrer Cova Santa, per el tercer, i fins a la Capella de la Sang, la Murall i la Capella de la Sang. I a la Capella de la Sang també faran una miqueta, farem allà davant la capella nostra, doncs estarem autoritats i traurem la imatge del Xamu perquè presidisca l'acte este, i faran una miqueta allí faran una paradeta i faran una miqueta d'exhibició, no? Després de la Capella de la Sang, doncs pel mateix carrer Sang, carrer Major Sant Jaume, a la plaça La Vila i la plaça Major.
Així que un recorregut prou complet, no? Una hora i mitja més o menys entre parades i tot.
Sí, ja. Les parades les faran en la plaça de Sant Pasqual, en la Capella de Sang i en la plaça Major. No? Separaran una mica la plaça de la Vila, però diguem que l'acte central és la plaça Major a les 12:30.
En aquest cas, quanta gent? Perquè si sou 5 o són 5 les agrupacions que participen, això, sí, quanta gent penseu que se pot traduir?
Un centenar de persones, de persones que representen els armats i guàrdies romanes, no? Uh-huh. Nosaltres contem que sobre un centenar de persones són els que vindran i entre uns i altres, pues, voltant les 200 persones en esta segon trobada.
Que es diu Pronte. Alguna novetat respecte a l'edició anterior, Felipe?
L'edició anterior va ser un èxit total. I
heu repetit, no?
Exemple, sí, no, de totes formes, de Manresa, per exemple, que tenien il·lusió també de vindre guany, que van vindre l'any passat, s'han quedat amb les ganes perquè també tenen una trobada a ells que no podien, no poden vindre, però estan en ganes de que l'any que ve tornarem. De fet, anem el dia 22, anem a Manresa, nosaltres a una trobada que faran ells també. N'hi ha una sintonia entre ells i nosaltres prou gran. Sí, i el dia 22 de març anem per allà a fer a tornar la visita que vam fer l'any passat i l'any que ve estan loques per vindre.
Així que és important, no? Així que ja podem anunciar, no? Es pot confirmar que n'hi haurà una tercera edició, això segur.
Sí, ja està.
Clar.
Aquestes coses passen, que quan acabes, estàs preparant una que tens quasi tot preparat, ja estàs pensant en la siguiente. No?
En l'altra. Però bé, així és, avançant temps. Una coseta, ja que cau el dia de la dona, la figura de la dona, perquè crec que quan van vindre també dels judíos no van dir que estaven intentant incorporar o que alguna dona ja havia participat a Sogorb, això com va? S'han incorporat més?
Efectivament. Enguany, en la nostra guàrdia romans o judíos, o armais, conforme vulguin dir-ho, nosaltres diem judíos, perquè nosaltres ens entenem per judíos,
i ja està.
Enguany veureu novetats que apareixeran apareixen dones. En Sogorb ja apareixi la figura de la dona, van aixir 8 o 10 per 8 o 10 dones, i enguany, si el poble... No vull adelantar-vos més perquè sigui novetat, no? Però sí que vull dir-vos que tindrà presència la dona en el 8 de març, tindrà presència la dona i continuarà aquesta presència en la guàrdia dels judíos, no?
Així que ahir ho dissem perquè la gent acudisca al carrer diumenge i ho veig en directe.
Que ho veig en directe perquè, a més, serà molt, molt bonic. No?
I també estava pensant que estic veient la foto, no?, dels judíos d'ací, de vosaltres. Vos ho preneu molt en sèrio, inclús en el vídeo, no? Tenen molta actitud.
Sí, ho prenen molt en sèrio perquè, a més, han format un grup de 30-35 persones que els agrada i em faig a falta van i van agarrar molt d'il·lusió, molt de convoi i la cofradia els apoya en tot moment i a marxar. El que falta és que la gent tingui iniciatives i que els altres, nosaltres apoyem a ells i l'Ajuntament pensem que ens apoya a nosaltres, no? Igual com la peregrinació que farem el proper dia 14, sí. també anem a Torremosa a fer la peregrinació quan és mal. Per tant, la gent, nosaltres no parem i a fer coses i a representar la Setmana Santa de Villarreal per on faig falta.
Així és, així que cal fan ja motos per a quan arribi el gros, no?, de la Setmana Santa, el gruix, a Villarreal.
Sí, també. Estem en Quaresma, la Quaresma és preparació i de la Setmana Santa, pues, com és preparació i conversió, estem en la preparació per el que vinga la Setmana Gran, el títol pasqual.
Doncs d'això, si et sembla, anirem parlant. I sé que ja per últim, Felipe, ens agradaria que convidares a la gent a que participi, no?, en que en alguna part del recorregut vos acompanyi.
Efectivament, com el corregut és ample i no tinguin una duda d'eixir al carrer i veurem-nos perquè és espectacular, la gent que ve de fora tenen il·lusió de que la gent pot participar i que inviti a tots, tant gent del poble com gent forastera dels redors del poble dels voltants, que vinguin a veure-ho perquè en tota la província de Castelló, per exemple, només estem a altres judíos o armats, no n'hi ha altra.
Sí.
Entonces, per exemple, quan anem a les professors diocesanes, és un espectacle perquè la gent veu coses que no n'hi ha en els seus pobles. No? Invita a tots a participar a que vinguin a veure-nos i que disfruten de l'espectacle que faran a la plaça Major i a les parets de Sant Pasqual i la capital de la Sang.
Així que és això, aniran recorrent, no? I quan pareu sí que n'hi haurà alguna representació més...
Faran unes exhibicions de... Cada un el que fa ell en els seus pobles, fan en mig de l'exhibició, tant a Sant Pasqual, en la Capella de la Sang com en la plaça Major.
Doncs esperem que la gent participi, crec que l'oratge acompanyarà, no?, pel que dona aquesta setmana.
Sí, fa bon temps i la gent té ganes d'eixir al carrer, i si a més hi ha altres activitats, com el Dia de la Dona i l'Aulet en la plaça Major, doncs tots al carrer i a disfrutar del dia.
Benvinguts siguen, doncs, Felipe, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest diumenge i continuem parlant de la resta d'actes de cara a Setmana Santa.
Perfecte. Pues invito a tots també que no tingueu el dia 14 de març, moren quasi 200 persones a Torremosa, a preparar també la peregrinació quaresmal, que serà l'11, que farem un any.
Si algú es vol inscriure, encara arribaria a temps o ja està tot tancat?
Difícil. Han tingut que dir-nos a gent ja que no pot vindre, perquè anem tres autobusos que deixen 760 persones, però que 160 persones i alguns cotxes particulars, perquè no han caput ja en els autobusos.
Sí, sí.
Però que bueno, amb molta il·lusió, també ve la Guàrdia Romana dels Judíos, també venen, i fem una representació de molta, no diria categoria, perquè no es tindria categoria. És fer la representació de la passió i mort de la senyora d'Intormusa.
Doncs esperem que també vagi molt bé i ja ens contareu també com ha anat, no?, una vegada torneu per ací, perquè de segur que allí vos agafen com sempre en els braços oberts.
Allí estem en casa.
En casa, no?
Allí estem en casa, sí, sí. Doncs... Sabeu que el que vulgueu, estem a la vostra disposició perquè els agents vostres puguem transmitir-los les nostres activitats i les nostres coses que fem durant tot l'any.
Doncs continuarem en contacte, Felipe. Moltíssimes gràcies, president de la confraria de la Sang.
Gràcies a vosaltres i bon dia a tots.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Molt bon dia a tots els oients de la 92.2 de Ràdio Villarreal, la que els parla Susana Pérez, un dia més, un dimecres, i en este cas, molt ben acompanyada, tenim amb nosaltres a l'alcaldessa d'Almenara, Estibaliz Pérez, bon dia. Estibaliz, vostè és alcaldessa d'Almenara i secretària d'Organització del Partit Socialista de la província de Castelló.
Sí. Així és, des de fa alcaldessa des de l'any 2015 i la secretària d'Organització Provincial des de fa 2 anys.
Vostè va ser una de les dones més joves que va ser regidora en el Partit Socialista en Almenara, no?
Sí, jo vaig entrar a l'Ajuntament d'Almenara com a regidora en l'any 2003 i entonces estava a punt de fer els 24 anys. Sí? Entonces, ja fa uns quants anys, la veritat, en l'any 2003 pues, era una de les més joves que teníem, de les dones més joves en el partit que se van involucrar en la política local.
Com a que esta setmana estem celebrant en esta ràdio, evidentment, el Dia de la Dona, també volem saber en Almenara quines activitats hi hauran per a celebrar esta setmana que tant se mereix la dona i que, i que pense que és un regal que se li fa per part del consistori.
Sí. No, la veritat és que nosaltres portem molts anys organitzant la Setmana de la Dona. Cada any és diferent, no? Unes vegades fas el mes de març sencer i fas activitats, altres dies només te senyisses a la Setmana de la Dona. Nosaltres enguany hem volgut també allargar una miqueta més. En principi teníem que haver començat el divendres passat, però per una qüestió de, va faltar un company, un treballador de l'Ajuntament i vam tindre que suspendre la inauguració d'una exposició, no? I entonces este divendres comencem en la inauguració de 2 exposicions, la que el divendres passat no vam poder inaugurar i la que inaugurarem el divendres, no? Les dos dedicades a la figura de la dona i una concretament és la que organitza el grup fotogràfic d'Almenara, que som la Monten Fotografes dones i en una visió i en fotografies de dones, no? Sempre elles sempre col·laboren en esta setmana i és just agrair-ho, no? des de estos micròfonos. Després tenim el dia fort per a nosaltres, per al dia de la Setmana de la Dona és el dissabte, no? Perquè el dissabte fem una marxa en la que, bueno, és una marxa solidària en la que se pagava 5 euros i te donaven un pack solidari, en una samarreta amb el logo de la Setmana de la Dona. I 5 euros que donàvem a l'Associació Espanyola contra el Càncer. He de dir que és un èxit i que s'han apuntat 350 persones per a fer la marxa de la dona. I després, quan finalitzem la marxa, el que farem és un teatre per a tots els públics, no només per a les que anem a la marxa, sinó també obert a tota la població. I el Dia de la Dona, el diumenge de matí, junt amb la banda de música Santa Cecília d'Almenara, el que hem fet és organitzar el que ells normalment organitzen en el concert de primavera, pues, l'hem enquadrat dins de la Setmana de la Dona perquè també formen part i s'impliquen, no?, en ixa setmana. Entonces, el diumenge de matí tindrem el concert de la banda de música i el diumenge de vespre el que hem fet és organitzar un autobús, ficar un autobús per a totes aquelles dones i homes que vulguin anar de forma gratuïta a la manifestació a València i que, bueno, puguem omplir ixe autobús, que me consta que ja hi ha més de 20 persones apuntades per a, pues, això, per a anar a València i reivindicar, no?, els drets i la figura de la dona en la manifestació. I a partir d'ahí comencen una sèrie de xerrades, tant en l'institut com en l'escola, que tenen que veure al voltant de violència de gènere i d'igualtat, de les dues coses. Per això dic que s'allargarà una miqueta més, perquè aquestes xerrades s'allarguen fins quasi el mes que ve, no? També perquè hem tingut que quadrar-ho en agendes en l'escola i en l'institut. Però, bueno, tot això és el que tenim per davant, la veritat, encara que nosaltres durant tot l'any seguim fent prou cosetes que tenen que veure en el tema de, sobretot, de violència de gènere i d'igualtat. Però, bueno, esta setmana ho mereix i n'hi ha que commemorar, com no, el 8 de març.
Mire, quan vostè està parlant-me, me sorgeixen moltes preguntes, que però vull fer-les un poc en ordre. Com a que vostè és partidària de, i, a més, fomenta el fet de que n'hi hagi xerrades sobre la igualtat i sobre la violència de gènere, val? Pues és que ahir se va aprovar l'anteprojecte de llei integral contra la violència sexual. És dir, vostè, el temps que l'hagi donat a llegir-lo, perquè evidentment...
Exacte, jo no m'ha donat ni temps de llegir-lo.
Però per lo que ha sentit, vostè veu que va ben caminar,
sí.
Encara és un anteprojecte.
Sí, encara queda molt, no? Però jo crec que la filosofia de l'anteprojecte és el correcte, no? El sí és sí i el no és no s'ha de consumar en una llei, no? Perquè veiem com dia rere de dia estem vivint casos que no toca, no? I que efectivament després no estan emparats per una legislació, no? Hem vist les sentències de la manada, hem vist sentències que són inexplicables en el segle que estem, no? I en els temps que vivim, i que són una autèntica bofetada a les dones, no? A la llibertat sexual de les dones. Entonces, tot el que siga assegurar el que sí és sí i el no és no, i si és per llei millor, pues estem completament d'acord. Nosaltres, inclús en Almenara, parlant abans de les xerrades que fèiem en les escoles i en l'institut, no en les escoles, però sí en l'institut, vam estar fent uns tallers sobre, precisament sobre això, sobre llibertat sexual, no? amb una associació també d'una veïna del poble en la qual s'impartia, pues, i s'explicava el respecte i la llibertat que hem de tindre tots amb els nostres veïns per l'opció sexual que trien i la llibertat en qualsevol moment de dir si sí o si no, i que això s'ha de respectar.
Mire, la ministra Montero dia que la clau d'esta llei ho posa en el centre del consentiment, és a dir, és la clau d'esta llei, o almenys quan coneixem el projecte en si, perquè ara és un anteprojecte, sabrem exactament les bases. Però, mire, s'ha criticat molt el fet de que se parlara del lema que havien posat de sola, borratxa, quiero llegar a casa.
Bueno, és fort.
Sí.
Sí, és fort, és impactant. Però el missatge és clar, no? Volem arribar a casa. I volem arribar a classe, primer que tot vives i sense ser violades ni aprofitades per nosaltres, independentment de si anem borratxes o anem com qualsevol altra persona pot anar a casa, però volem arribar sanes i salves i vives sobretot.
Quizá la ministra Montero lo que ha volgut és donar una frase que siga lo suficient impactant perquè la gent se pare a pensar,
claro.
Dic jo, no? Parem un poc en suposa que vostè, perquè clar, mire, a mi normalment quan parlen alcaldesses dones compte, vostè s'ha sentit alguna vegada menospreciat per ser dona?
No, la veritat és que no. He tingut alguna situació incòmoda, ¿vale? Però no, com a, per tindre el càrrec d'alcaldessa no l'he tingut, i com a regidora tampoc. Sí que he dit que he tingut algunes situacions incòmodes, no? En algunes altres persones, especialment pues, homes, no? No dones. Però en quant a la ciutadania en general, no he tingut mai ningun menyspreu per el simple fet de ser dona.
Sap què passa? Que les alcaldies que he tingut durant tota la setmana, és cert que quan ho he preguntat sempre m'han dit que no, que elles no s'han sentit aixina. Però si rebobinem un poc i ens tirem arrere, vostè alguna volta de la seva vida, quan ha sigut jove, s'ha sentit intimidada per miralles del seu alrededor?
Sí, sí, quan eres jove, sí. Des de luego, jo crec que som una generació, jo vaig a fer 42 anys, i que quan hem sigut joves sí que hem tingut pues algun tipus d'això, d'intimidació. Intimidacions, no? O de com les nostres mares quan anaves a eixir un dissabte a la nit te miraven com anaves vestida, vull dir, són coses que hem viscut en la meva generació, per lo menos això encara ho ha viscut en casa. Segurament jo en la meva filla ja no ho faré, no? Ni molt menys, però jo sí que he vist en casa pues això, avui vas aixina, o avui vas molt escotat, o avui vas molt no sé què, no? I bueno, pues són cosetes que això en el temps i sobretot en l'educació, que és la base, pues han d'anar evolucionant, no? Però sí, quan hem sigut jovenetes, no només dins de casa, perquè són d'altres generacions, però sí també fora, no? Els homes se comporten d'una altra manera.
I en el seu entorn polític, vostè ha vist que alguna vegada, d'alguna manera, han hi hagut aquesta forma masclista en el seu entorn?
No, jo tinc que, ni dins de l'agrupació local d'Almenara, ni molt menys en el Partit Socialista, la gent que jo me menege, he viscut res. La veritat és que no, per sort, per sort, perquè és possible que alguna persona ho hagi viscut, però jo personalment no ho he viscut.
Mire, la tinc així a vostè, i vostè sap que va eixir la desestimació de la sentència. El dia 3 se feia ressò la cadena SER de que l'Audiència Provincial de Castelló havia desestimat i arxivat la denúncia interposada contra l'alcaldessa d'Almenara, Estibaliz Pérez, sí. O sigui, vostè, contra el director general d'Urbanista Vicent García Nebot i el funcionari Juan Pedro Navarro per delicte de malversació de caudals públics, prevaricació, cohecho i descobriment i revelació de secrets.
Bueno, hi ha algun delicte més mos apunta ben. Sí, com el de prevaricació pues, i usurpació de cargo, usurpació de funcions. Perdó.
A més, ha condemnat a l'exsecretària interventora de l'Ajuntament al pagament de les costes del procediment. Suposa que vostè, després de que arribara aquesta sentència, s'haurà sentit com a mínim... Bueno, pues s'ha llevat un pes de damunt.
Sí, m'ha llevat un pes de damunt, però encara me'n queden, perquè jo he de recordar que aquesta persona, la secretària de l'Ajuntament d'Almenara, pues té sis o set plates oberts contra mi, vull dir, contra mi, més tots els que ha tingut contra els treballadors i treballadores de l'Ajuntament d'Almenara. Este és un home del que està acabant, igual que han acabat els altres, completament arxivats, no? Este és un home, sí que és de veres que te lleves un pes de damunt, perquè al final pues, la veritat és, i a més l'auto del xutx és molt contundent i molt dur, no? En el que explica que ella vol fer una causa general de l'Ajuntament d'Almenara contra l'Ajuntament d'Almenar sense saber massa bé què pretén, no? esta persona. Esta persona des de primera hora pues, l'ha agarrat contra mi per jo no accedir a totes les pretensions que ella volia, pretensions del seu lloc de treball i algunes d'un tema interns de l'Ajuntament al que jo no he accedit, i a partir d'ahí va començar la seva deriva contra mi contra tots els funcionaris que no feien el que ella volia que feren, i bueno, pues, a poc a poc, una darrere de l'altra, van eixint i se van arxivant, però també és cert que encara en queden unes quantes per eixir, que no tinc dubte que eixiran exactament igual que ha eixit aquesta.
Mire, vostè és la segona legislatura que té majoria absoluta. En ser regidors, en este moment, 3 de Compromís, 1 del Partit Popular i 2 han no escrits, que eren antes de 3 del Partit Popular. i per lo que ens arriba, quan a vostè li... Bueno, pues esta funcionària li vol prendre accions legals contra vostè, s'alinea l'equip de... O sigui, el govern sencer, és dir, tots a favor seua, no?
A favor de la secretària?
No, no.
A favor meu? No, no, no s'alineen tots. En mi només s'alinea el meu equip, l'equip de govern socialista.
Només el Partit Socialista?
Sí, sí. El Partit Popular inclús presenta les querelles en ella. Van de la maneta completament des de l'inici. De fet, avui encara van de la maneta, quan la secretària ja no és treballadora i té un expedient disciplinari i està expulsada de l'Ajuntament d'Almenara com a treballadora. I inhabilitada 3 anys. Aixina i tot el Partit Popular d'Almenara i el Partit Popular de Castelló encara van de la maneta de Paloma Sanz Barrera, a pesar de que dia a dia hi sent sentències arxivant totes les denúncies i les mentires que ella els ha contat. I Compromís, la legislatura passada, va caure en el mateix error. No del mateix error perquè no va anar de la maneta, però sí que va cedir a la por i a les amenaces que presumptament la secretària els feia, de que si votaven a favor, si votaven en l'equip de govern, acabarien en el xusgat, igual que l'equip de govern, i al final pues, la por es va prendre el
sí,
cos.
Pues, no? Lo que ens traslladen d'alguna manera és que sí que entenen que la postura seua, inclús li diuen que posar-se al seu favor, l'equip de Compromís, però el que no entenien eren les formes en les que vostè...
No, ells públicament van arribar a dir que la solució era que jo m'apartara de l'alcaldia. Vull dir, no estem parlant de que està en mi, ni molt menys. Vull dir, l'acusació i la solució que Compromís ficava damunt la taula era que jo m'apartara a un costat i que entrarien ells a governar en els meus companys del Partit Socialista. Ni molt menys això és una solució, perquè això estan anteposant ja que jo sóc culpable de moltes coses. Avui se demostra que no és aixina i que havia actuat correctament i que havia actuat correcta la llei, i aixina ho diu el jutge, el de l'Audiència Provincial i el de Nules. Els dos ho diuen, que havia actuat conforme tocava. Clar, quan el plantejament és apartar tu que entre jo perquè tu eres el problema, des de luego això no és una moció de confiança de cara a esta alcaldessa ni molt menys.
Pues en este cas, lo que ens havien dit havia sigut les formes, és a dir, que no volien que s'hi fessin formes, no volien que s'involucrara a un dels funcionaris.
Però és que algú ha de fer de secretari en el pleno.
Sí.
És a dir, és que no se pot tirar balons fora. És a dir, si la secretària no pot fer de secretària en el pleno on li se té que demanar a la Generalitat Valenciana que incoe un expedient disciplinari, algú ha de fer de secretari en un pleno. No és possible que un pleno no tinga un secretari i al ser acte del que allí està passant. I ho tenia que fer un funcionari. Per altre costat, n'hi havia que involucrar a tota la corporació? No ho dic jo. És que per a demanar una incoació d'un expedient disciplinari d'una habilitat nacional ha de passar per pleno. És que no se ho inventa esta alcaldessa, és que ha de passar per pleno. Una altra cosa és que ells en el pleno actuen d'una manera o d'una altra, però jo vaig tindre que convocar una comissió informativa i un pleno. Ja m'haguera agradat a mi no tindre que fer ese pleno, perquè va ser molt desagradable. Va ser molt desagradable veure com persones del poble, regidors del poble, parle de Compromís i parle del Partit Popular, estan completament alineats en Paloma Sanz Barrera, que estava sentada, a més, en el públic ese dia. I se va veure la connivencia i vamos, el discurs que els havia preparat la pròpia secretària.
Mire, com a que vostè porta, com ja aparquem el tema, sabem que s'ha desestimat, vostè porta Educació i Protecció Civil.
Sí.
I sap que també s'ha aprovat una llei nova d'educació, és a dir, ha aprovat la modificació de la LOE per la LOMLOE.
És una modificació, també la veritat tinc que dir que jo encara no sé massa també de lo que em sentí, perquè és que això són notícies d'ahir, no?
I, sí.
I clar, pues, bueno, mos arriba com arriben, però com dies abans, no? Quan eixim dels treballs i arribem a casa també som mares i mos tenim que dedicar, i sin que jo a nit no vaig veure ni els telediaris, si he de ser sincera, però sí, he escoltat que
vol que li diga jo dos frases?
Sí, sí.
Mire, la ministra Celà en diu se fundamenta sobre la excel·lència per a tots i la equitat i nadie puede quedar atrás.
Pues aixina d'entrada estic completament d'acord i ojalà siga el pilar bàsic d'una llei d'educació.
És a dir, se cimentarà en aquest pilar, però per altra banda els partits de, de dretes diuen que deixa a la religió sense alternativa, desprotegís el castellà i asfixia a la concertada.
Bueno, d'entrar, jo no me crec el que diu la dreta, segur. M'alegraria de que es fora aixina, vull dir que la religió no tinguera el pes que té actualment en l'educació. No me crec lo del castellà directament. La dreta valenciana, per exemple, ve diem-nos des del 2015 que Ximo Puig arriba a la Generalitat Valenciana per el pacte del Botànic, veig diem-nos que el castellà perilla, el castellà perilla, el castellà perilla, i després de 5 anys s'ha evidenciat que el castellà no perilla en la Comunitat Valenciana, doncs això ho extrapole al resto d'Espanya. Vull dir, el que li costa entendre a la dreta és que la pluralitat és... Bueno, li costa entendre, no ho entén, no? Que la pluralitat és bo. S'ha de veure com algo bo, com algo sa i que s'ha de potenciar. Jo estic encantada de la vida de que la meva filla sàpia valencià, castellà, i que de puga dependre anglès i tot el que ella vulga, però d'entrar la meva parella parla castellà, jo parlo valencià i ella té 3 anys i en aquests moments ho mescla tot, però mos entén perfectament. A escola li parla valencià, ella quan arriba a casa a son pare li parla castellà i no té cap problema. Vull dir, el sistema educatiu el que ha de fer és garantir que aprenguen quantes més idiomes millor, i sense dubte el valencià també. Per això dic que no me crec que estigui en perill el castellà, i el tema de la concertada pues és algo que utilitzen també, sé que la dreta diu, però d'entrada, si fora així, jo dic que estic d'acord en que la religió perga pes, que s'ha de regular el tema de la concertada, jo també ho entenc, crec que s'han de destinar molt més recursos a l'educació pública que no a la concertada, i el tema del castellà no m'ho crec.
I el tema de ser mare com ho porta?
Pues bueno, a vegades no massa bé, la veritat, perquè...
És difícil per una dona, és dir, una dona quan té un bebè se planteja el fer deixar la seva carrera professional?
Jo no m'ho he plantejat, però entenc que n'hi ha dones que se ho plantegen, no?
I... Les institucions públiques les recolzen lo suficient com a perquè una dona puga seguir portant la seva...
Pues a una treballadora pública jo crec que sí, però hem de fixar-nos en l'empresa privada. Ahí és on fallem. Ahí és on l'administració estem fallant, no? Perquè crec que una persona que té, que és funcionària i ella ho té més o menys assegurat, vull dir, fa la seva baixa de maternitat, com no pot ser d'altra manera, i torna al seu lloc de treball. En l'empresa privada això no està tan clar. Perquè a dia d'avui encara el quedar-se embarassada i tindre els teus mesos de baixa, això pot significar que després a lo millor no tornes a treballar. Pues això és on hem d'incidir, no? Que no siga un problema el anar-te'n a criar els teus fills i que després no sàpies si vas a tindre feina o no, no?
I que després ens pregunten per què baixa la natalitat, no?
Exacte. Vull dir, és que això va tot rodat. Vull dir, des de les administracions mos assegurem que aquestes dones no tinguin por que quan acaben de criar els seus fills pues ahí estarà, no? Ahí estarà l'empresa on estava abans, o ahí estarà l'administració per assegurar-li que ese treball estarà ahí, o fallarem com a societat.
El fet de que vostè tinga l'administració ara en la Generalitat tinga el seu partit i en el govern central tinga el seu partit fa que vostè tinga se li propicie més el fet de que quan tinga un problema, per exemple, com ha passat fa poc, el de la Glòria, ens facin més cas a esta zona?
Bueno, no sé si més cas o menys, la veritat. Jo, com estic governant en Almenara des del 2003, primer com a regidora i després com a alcaldessa, pues he tocat molts governs ja, la veritat. Clar. He tocat molts governs i de diferents colors. I la veritat és que el tema de Madrid i costes és com que està molt lluny. Vull dir, la costa de Castelló a Madrid està pues, a 400 i pico quilòmetres o 5-6, no?
Però pues venen molt, eh?
Sí, però jo sempre que vaig a Madrid, que vaig molt a costes, sempre es dic, és que clar, mirar la nostra costa des d'un silló a 5-6 quilòmetres o a 4-6 quilòmetres d'on està el problema real, pues seran uns tècnics molt bons, però jo crec que allà la part que no se viu i que no la veus per la nit quan vas en un mig d'un temporal glòria a veure la destrossa que t'està fent, pues això li no viure això li dona molta xelor, molta xelor, i has d'anar molt a contar-los realment com se viuen així els temporals, no? Jo he anat, estan en governs del Partit Popular i estan en governs del Partit Socialista. En un s'hem avançat alguna miqueta més, en altres s'hem avançat alguna miqueta menys, en altres vegades ha parat tot. Jo el que tinc l'esperança és que ara és que o s'actua. És que hem deixat passar durant tants anys que no s'actuara en la costa de Castelló per part del Ministeri, que ara o s'actua, és que no n'hi ha una altra manera. I en això estem els alcaldes i alcaldesses de la província de Castelló, demanant les inversions reals, i així estem també des del PSPB de la província de Castelló, que li ho van fer a Rajoy en la legislatura passada i li ho estem fent a Pedro Sánchez en aquests moments, per mig també dels nostres diputats, no? De Susana, de Germán, de Anna, de Artemi, pues apretant al Ministeri perquè o s'actua. És que no n'hi ha una altra manera de que la costa de Castelló puga estar preparada per a possibles glòries, i pareix ser que això serà més habitual de lo que voldríem.
Pues Estibaliz Pérez, se mos acaba del temps. Vostè sap que el temps el tenim limitat, sí. No perquè no tinguem ganes de preguntar-li més coses, sinó que és el temps el que mana. Moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
I espero que no tarde molt en tornar a contar-nos coses.
Molt bé, quan vulgueu.
Bon dia.
Bon dia.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja sabem que aquesta setmana estem fent un repàs per com commemoren diferents municipis de la província el Dia de la Dona, el 8 de març. Ara ens anem, o ens venen, de nules, millor dit, per tal de presentar-nos tota aquesta programació i parlar una miqueta del que es fa però que no està, o no s'ha plasmat en aquest cartell, però n'hi ha molta més programació. Per tal de conèixer-la en més detall, ens acompanya la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'aquest municipi, de Nules, Rosa Ventura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs estàvem parlant, no?, que hi ha un programa amb actes que comencen avui, però que realment ja n'hi ha altres iniciatives que també impliquen els més joves, els estudiants, i també pues, altres iniciatives que es fiquen en marxa des del consistori.
Sí, nosaltres, en primer lloc, comentar-te que des de la regidoria d'Igualtat tenim dos consells. Tenim un consell de la igualtat en educació de nules i el consell de la dona, on se programen les activitats dels centres educatius com per a tot el municipi. Entonces van treballar en el que és el consell de la igualtat en educació, on s'han representat persones assignades per cada escola, i ahí sí que és cert que fem activitats des del grau d'infantil fins a lo que és l'ESO. En aquest moment s'estan fent contacontes per a lo que és infantil. També s'estan fent una activitat d'una pel·lícula, que és en aquest cas Amagarra amb Matilda, perquè també se treballa en valors, i seria per primer i segon cicle de primària. I en el tercer cicle de primària sí que m'agradaria donar a conèixer una activitat que s'ha fet, una activitat d'investigació sobre els noms dels carrers des d'una perspectiva d'igualtat de gènere. Se diu Una ciutat per a tots i totes, i consistís en que cada escola, 5è i 6è, van investigant per el municipi els carrers destinats a homes i a dones. I el divendres, sobre les 10:30, faran una posta en comú totes les escoles i s'explicaran una miqueta el que és una ciutat per a tots i per què en algun moment determinat s'ha donat més rellevància als noms d'homes que de dones. Sobretot també ve a relació com se van demanar per el tema de les dones científiques. Uh-huh. I perquè també n'hi ha en una mateixa, pues, en un mateix temps, escritors i escritores, i sempre ens vam declinar per els escritors.
Així que també serà una mostra de realitat, no?, que en dades i amb investigació es veurà clarament el pes que tenen uns i altres.
Sí, sobretot és molt important perquè sabeu que treballem molt en el tema educatiu i tenim que previndre els nostres fills, i nosaltres mateixos s'han creat una societat més igualitària, és a dir, que ja no n'hi ha tanta distinció entre el gènere, però sí que els nostres van passar, i sobretot les nostres mares i abueles, sí que van patir una miqueta tota aquesta discriminació, jo considero que en negatiu, mai en positiu. Entonces ells sí que s'han d'encontre, però ho tenen que veure. És molt difícil que ho li conte, no? Ells se tenen que veure, investigar, preguntar, és a dir, que intentem crear una miqueta que sí que ells se facin preguntes i que intenten per ells mateixos averiguar.
Així que, tot i que comentes que ara tenim, òbviament, més igualtat que unes dècades enrere, continua sent necessari, no?, commemorar aquest dia, perquè, tot i que s'han aconseguit coses, encara falta molt.
Sí, sí, per això nosaltres treballem el dia a dia. Sempre tenim una escola d'igualtat en la que tots els mesos se fan xerrades i tenim moltes activitats destinades. També tenim una associació, que també vull nombrar-la, de Dones per la Igualtat de Nules, que també ens ajuda molt a programar actes. I dins de lo que és la programació tenim un pai porta, per si adelante una miqueta i així ja anem desgranant-ho. Sí que farem un pai porta el divendres, crec que és el dia 6, a partir de les 9:30, en el mercat, on actuarà un grup musical, i nosaltres el que farem serà un encontre. I sí que és cert que ells ens van comentar que el lema que volien gastar, i jo el veig molt acertat, és que som tots iguals, tots diferents, però tots junts. És a dir, que aquest camí el tenim que recórrer tots junts.
I és això, el feminisme, ben entès, perquè moltes vegades se malentén i es parla de coses que no... Al final és la igualtat, no? Que ningú pense que són altres coses.
Sí, 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 simplement és que necessitem tindre les mateixes possibilitats i la igualtat, és a dir, el que estem comentant, igualtat de gènere. No volem ser més que ningú, sinó simplement volem que se mos reconega i que algú conesca la tasca que s'ha vingut realitzat abans.
Me has comentat aquest acte de divendres, però més enllà d'aquestes iniciatives que ja s'estan duent a terme en el món educatiu, l'escola d'igualtat, els actes, diguem, forts, per a tots, comencem avui.
Sí, avui esta vesprada a partir de les 6:15, tenim una concentració en la plaça on anirem a lo que és l'antiga Càmera Agrària, i actualment tot el món el coneix com l'edifici natiu, per a lliurar la insígnia a 4 dones excepcionals de Nules. Vaig a nomenar-les, n'hi ha una que fa uns dies es va deixar, va faltar i se li donarà títol pòstum, però la filla i les netes sí que vindran a replegar-le. Ells són Carmen Català Luca, Soledat Arnau Ripollès, Rosita Lagarda Bella i Rosa Romero Rivera. També comentate en este acte, perquè moltes vegades busquem grans currículums en les dones que considerem emblemàtiques, i en quan van reunir el Consell de la Dona, van començar les dones mateixa, les persones que formaven part, a dir noms de gent que s'havia representat algo, és a dir, que eren pioneres. Nosaltres sempre molt anem a les que s'han investigat o les que tenen més currículum acadèmic, sí, més projecció, però realment hi ha una sèrie de dones que són les que han marcat, les que ens han iniciat el camí. I, per exemple, una d'elles va ser la primera dona que va treballar a l'Ajuntament. És una dona que ja està en la residència i té una edat avançada, però que està contentíssima. Una altra d'elles, que és autodidàctica, que és mestra, ha sigut mestra de molts xiquets i xiquetes de Nules, i té, crec que són 87 anys i està en plenes facultats. Posteriorment, sí que és cert que tenim a lo que Sole Arnau, que sí que és una persona que a nivell acadèmic té un currículum prou extens. I l'altra persona que fa uns dies es va deixar, que era Rosita, que tothom la coneixia com la Tertuliana, era una de les persones que en la seva època organitzava exposicions, pintura, cursos, i diuen que va fer el primer traje de Nulera. Era una persona en inquietud, que no se conformava en estar només en casa, sinó que ajudava altres dones a que isqueren.
Així que és important a les que, òbviament, porten el nom de Nules fora, però també les que han permès que Nules sigui ara com és.
Sí, sí, i per això va ser, jo crec, una idea molt acceptada per tots, perquè fiquem en valor el que havíem comentat antes. Ens hem criat en una igualtat, però realment les pioneres i les que van lluitar per nosaltres van ser aquestes dones.
I també, després d'aquest acte, crec que hi haurà una ofrena i també la lectura del manifest.
Sí, ahir vam tenir una miqueta de no polèmica, no, perquè nosaltres no busquem la polèmica. En el tema nosaltres dicem molt la participació, i sí que és cert que el dia 8 s'havia organitzat ja un acte. Entonces, la gent, sabem que tot el món busca les grans ciutats per a manifestar-se, i la lectura del manifest, havent un altre acte que també està organitzat per una ONG, que és Manos Unidas, que és un marató de yoga i pilates, pues van comentar que ells tinguin el seu propi acte, nosaltres el recolzarem i faríem avui la lectura del manifest quan fem l'homenatge a la dona treballadora.
Així que queda clar, no?, el per què és avui i no el dia 8. I a partir d'ahir, demà, també, doncs, més imatges, en aquest cas de dones,
de la localitat i de Mascarell, que al final també és nucli poblacional de Nules.
També és un projecte, quan intentem buscar una programació diversa, és un projecte que portem des de la Regidoria de Participació Ciutadana, que fa 4 anys que se va iniciar, on la memòria oral, aquestes dones i homes, en aquest moment sí que n'hi ha homes també, ens han contat les seues vivències. Jo vaig estar parlant amb ell, que és la persona que ens porta aquests projectes, i vaig dir, podem ficar, podem representar, podem escriure algo que a tu tens que ha impactat de lo que t'han contat aquestes dones? I me va dir, sí, n'hi ha 22, i aquestes 22 dones, n'hi ha una sèrie de fragments, crec que són 2, perdono, en la seva foto, i tenim en la pàgina web i en el Facebook de Nulespedia el que és l'entrevista completa, però nosaltres farem uns banners en els que n'hi haurà una sèrie de coses que ens han impactat de cada dona. I sobretot el que estem comentant és memòria oral, és a dir, és tradició, és gent del nostre municipi que s'ha transmet el que ells van viure.
Gent o dones, en aquest cas, majors, o n'hi ha una miqueta de varietat generacional?
N'hi ha varietat generacional, de gent jove n'hi ha poqueta, perquè el que hem intentat sobretot és que aquesta gent expressa. Sempre diem el mateix, que lo de avui és molt fàcil trobar-ho, però tot allò que ens han contat és molt complicat, sobretot el tema de tradicions. Necessitem saber, és a dir, necessitem conèixer el poble, necessitem saber què passava abans i que la nostra gent jove tinga la referència de per què estem i on som. I també des d'ací vull comentar a la gent que entre en el que és la pàgina i veurà la memòria oral de persones que ja ens han deixat, evidentment, perquè la seva edat és avançada, però que sí que se trobaran anècdotes i coses que es van viure de xicotet, que això és el que jo crec que ens trobarem esta vesprada. Esta vesprada ens veurem com persones ens contaran allò de les seues vivències.
I també la gent jove, que moltes vegades alguns poden tenir encara abuelos i abueles, però diuen, bueno, a mi no me contes històries. Pues pot ser si hi ha una forma aquesta, no, mitjançant podcast o gravacions, que coneguen aquesta part també.
Sí, també se va fer una exposició de xoguets, també, que la gent jove, claro, diuen, estos xoguets, claro. Pues sí, són els que matos xuaven. I també s'està fent una sèrie d'activitats, se parla de la regidoria esta, de participació, sí. En el que cada xiquet li diu a sa abuela o a sa abuela un objecte, i sa abuela ho explica en un xicot de vídeo. Doncs clar, els xiquets estan molt pagats, xiquets i xiquetes estan molt pagats, i ells també, perquè fiquen en valor alguna coseta que per a ells ha sigut important.
Així que important també treballar aquests nexes entre els més joves i els més majors, i crec que també una exposició de Madi Jous, no?, que en la Biblioteca Municipal.
Sí, és la que havíem comentat, la de dones de Nules i Mascarell. Crec que pràcticament vindran totes, i jo crec que serà el moment de ficar en valor i que ells ens conten de primera mà aquests records. Era el que comentàvem, volíem fer una exposició, però realment de gent que està i que viu al nostre municipi.
I divendres, humor, perquè també fa falta ficar un somriure a la vida, a més, doncs, amb gent de la terra.
Sí, és un espectacle que fa temps ens va proposar, Riure en València, i elles són Pepa Cases, Carol Tomàs, i també presenten el monòleg Gemma Juan i Xus Lacort. Jo crec que serà divertit, és a les 8 al Teatre Alcàsar, i jo crec que ells també ens ficaran una miqueta en context. Ells també, evidentment, parlaran de la Setmana de la Dona i del tema de la dona.
I també després, aquesta crec que ja havies comentat de l'actuació també al mercat, i aquest sopar de Pa i Porta, no?, organitzat per associacions, perquè al final també el consistori pot impulsar, però fa falta la connexió amb la societat civil.
Sí, la participació ciutadana és fonamental, i sobretot l'Associació de Dones per la Igualtat de Nules és una associació molt activa i sempre participa en tot allò que li demanem, i a més són molt bones idees, perquè ha sigut una proposta, i crec que és una proposta, la veritat és que la gent està il·lusionada, i sobretot el que estem comentant, passarem una nit, una vesprada nit agradable, i conversant, que al final també s'ha perdut molt, és a dir, el estar assentats tots en una taula, taules llargues, el que és veïns i veïnes, ni és que nexos, i que realment parlen d'allò que és, vamos, quotidià.
A veure quan es porten el WhatsApp, que igual senten tots en la taula però estan en el mòbil, i al final és això, com quan quedes en els amics, que quedes però està cadascú en el seu telèfon.
Jo crec que encara no s'ha ocorrit, però igual fiquen una bandejeta a l'entrada i lleven els mòbils. Però jo crec que el tardeo que s'està fent en el que és el mercat està servint per això. Jo vaig alguna vegadeta i veig poca gent en el mòbil. La gent està atenta a lo que són les actuacions i sobretot a lo que li pot contar la persona que té al costat.
Bueno, esperem que també passi en aquest cas, si ja arribem al cap de setmana.
activitats per a totes les edats, no? Per a continuar implicant, en aquest cas ja suposem també públic familiar, ja que és dissabte, pues, a veure si van tots.
Sí, sí, el dissabte per al matí per l'esprada farem uns tallers creatius, però ahir també vaig a comentar una cosa, tenia una xica que està fent belles arts, i hi ha uns companys que pinta a mà, entonces me va fer una proposta de pintar bossetes de tela, y lo que sería a cargo del ayuntamiento sería lo que es el material, y ella se, bueno, ella enseñaría, y me va a comentar también, porque este mara una miqueta tancando, porque es una actividad que sí que es art, que se había previsto, pero no se había previsto lo que posteriormente ella me había comentado, uh-huh. Es decir, un preu simbólico, una donación para un proyecto de dones, está ella mirando qué proyecto le puede interesar, pero eso no se lo comente, uh-huh. Pero será y después estos saques, pues ella va a decir, va a hacer a su propuesto, en qué se podría importar el día que anem a la manifestación, que tota la temàtica versarà sobre les dones. Uh-huh. I li diuen Paula Luján, i sí que és cert que si entrem veient que té una sèrie de pintura en tela molt xula.
Me teatre.
Sí, esto es una activitat organitzada per la Regidoria de Cultura, està en la programació cultural, uh-huh. I és dansa urbana. Se diu Anònimes i simplement són artistes que ballen i que expressen sentiments. Entonces jo crec que és una bona forma de tancar lo que és la programació. Se fa per la vesprada, lo que és el mercat municipal, perquè és un espai que se'n dona la vida, i jo crec que se pot utilitzar per a totes aquestes coses, és a peu pla, i ells l'únic que faran serà, és a dir, atrevir-se a ser diferents, canviar, donar una altra perspectiva, durarà aproximadament una horeta, i sí que ens han comentat que quan iscam de lo que és l'espectacle mos plantejarem moltes coses i realment mos haurà arribat a l'interior.
I som la dansa, que diu, pues un que s'està movent, pues, ahí el poder que té tot tipus de cultura per a fer-nos reflexionar.
Sí, és que la dansa urbana o hasta inclús lo que es el llenguatge de signes és molt expressiu, i moltes vegades quan te canten una cançó expressada en signes, realment fa vibrar. Uh-huh. Nosaltres vam tindre en jornades educatives en el IES, que col·labora molt lo que són els graus mig i els graus superiors, i realment les persones que interpreten te fan arribar moltes vegades més que algú que estigues escoltant. Okay. I la música i el que és la dansa, jo crec que serà una bona unió per a finalitzar el que és aquesta programació.
Uh-huh. I després, tot i que també ho havies comentat, no? Perquè es llegia el manifest, una jornada de Norwich, això no, també està inclòs aquest marató de ioga a benefici de Mans Unides.
Sí, sí, en el local multifuncional, a benefici de Mans Unides, ja ho has comentat, tenim un marató de ioga i pilates on podrem estar tot el matí, també pues, relajar-nos, fent treball físic, i sobretot el que estem comentant, jo és que crec que quan fem aquest tipus de programació i aquest tipus d'activitat, jo crec que és per a relacionar-nos, per a no aislar-nos, és a dir, per a estar junts en la gent que estimem, i sobretot anar en família, que això és molt important. Anar en família, i clar, ningú acte és exclusiu, volem que vinguin tots.
No només dones.
Claro, lo que pasa es que al ser la Setmana de la Dona, pues, de la dona, evidentment ho centrem tot en la dona, però nosaltres sempre parlem d'igualtat de gènere i nosaltres necessitem a tota la societat.
Uh-huh. Anul·les encara que li falta per aconseguir, tot i que està comentant, no, les moltes iniciatives que n'hi ha per aconseguir aquesta igualtat efectiva, però què li falta per aconseguir, no? Que siga efectiva, o consideren que no està tan mal la situació?
No, jo, lo que és la teoria, jo sempre dic el mateix, lo que és la teoria mos la sabem. La gent jove la teoria la té dominada, després que la fiquen en pràctica o no, té unes edats en què és molt complicada. La gent més major, la gent més fadrina, s'està acostant, però jo crec que al dia d'avui no n'hi ha ningú problema, ni intergeneracional, ni en el tema de violència, ni en el tema de gènere, però és fonamental, i tot el que fem és de prevenció. És a dir, que tenim que treballar molt, sobretot en la gent més jove, i després que la gent més major és encara presentada i que vulgui participar. I jo crec que ho estem aconseguint, perquè tenim una associació de persones majors, vamos, actives, i allà on es demanes, elles van. I per això enguany hem fet una programació destinada a ISES, a les pioneres. A ISES que mos tenen que ensenyar i mos tenen que portar de la mà, que al final són les que conviuen en nosaltres diàriament, que són les nostres mares, les nostres iaies.
sí que és important, i sí que per últim, regidora, ens agradaria que convidar a la gent, òbviament, igual tots els dies no poden anar a Nules, no? Però que puguem participar d'alguna d'aquestes iniciatives que ens ha comentat.
Sí, sí, per suposat, nosaltres hem convidat totes les associacions, hem convidat a tots els col·lectius, però també ens agradaria convidar a tots els veïns i veïnes perquè estiguen en nosaltres, que vegin aquestes activitats, i jo crec que sobretot que se tanquen identificats i que al final, quan acaben de veure-la, pot haver-los agradat més o menys, però almenys que es remoga, que senquen i que pensen en ficar-se en la situació del que tenim al costat.
Doncs esperem que es puga assolir aquest repte. En Rosa Ventura, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé tota aquesta setmana d'actes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para. Es que no sé qué hago grabando este anuncio. Si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida a la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia Villarreal.
Dos punts de la freqüència modulada. Ja sabem que aquesta setmana estem repassant programació amb motiu del Dia de la Dona de diferents municipis, però també ens anem a apropar a alguns col·lectius de la província que duen a terme iniciatives tot l'any, però també, com no pot ser d'altra forma, a motiu del 8 de març. Per tal de conèixer què ens porta l'Associació de Dones Nacionalistes Terra, Adonat, ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic la seva presidenta, Lola Mayen. Lola, molt bon dia.
Molt bon dia, Siglat.
En primer lloc, Lola, abans d'entrar en matèria respecte a aquesta jornada, ens agradaria que ens explicaries què és Adonat, què és aquesta entitat.
Pues Adonat és un col·lectiu de dones nacionalistes que es va constituir en el 2003 i bueno, que tenia com a objectius principals promoure la dona i el seu saber femení. També la preservació i la difusió de la cultura i la llengua pròpia. El que hem estat treballant durant tots aquests anys ha sigut la lluita per portar aquests objectius a terme i formar part d'aquest col·lectiu cultural de Castelló.
I no sabem si durant aquest temps heu vist una evolució
en aquesta matèria, en el tema de la igualtat, de la reivindicació dels drets de la dona, o més o menys, sí, quasi 20 anys després, no, que esteu a punt de fer, la cosa està molt parella.
Sí, bueno, hi ha una evolució i és evident. Això ho demostra la multitud de dones que s'apropen, sobretot el dia del 8 de març, el dia de la dona treballadora, que és un dia indudablement reivindicatiu, uh-huh, i també al voltant d'una altra data, que és el 25N, també, sí, dia contra la violència, sí, de les dones. Uh-huh. Evidentment hi ha una conscienciació d'aquesta meitat de població que lluita pels seus drets, que són legítims. Uh-huh. Però que també cal dir que sempre n'hi ha moments, llastres i passos cabarrere. Cada vegada que les dones fan un avanç, uh-huh, hi ha tot aquest sistema que ens va retenir, ens va dir, no aneu tan de pressa. I per això hem d'estar les dones atentes a no patir aquestes lacres i aquesta limitació que ens fiquen, aquests entrebancs que ens fiquen. Uh-huh.
I no sabem perquè alguns aspectes, no, que semblaven molt assolits i molt assentats amb l'irrupció en escena d'alguns partits polítics, no, amb idees pues, com per exemple Vox, no, que fiquen una miqueta en dubte coses que s'havien aconseguit, això considereu que ha tingut efecte o més enllà de ser un altaveu no s'ha traslladat a la realitat?
No, jo crec que sí que la gent ho sap, però vull dir, també la gent comprèn o coneix que aquestes són unes barbaritats, vull dir, aquests avanços no se poden anar tirats per la borda, per tant, a vegades cal no fer cas tampoc, perquè la nostra lluita és constant. Uh-huh. El moviment feminista és un moviment molt, que a pesar de que tingui tots aquests entrebancs, és un moviment fort, és un moviment de molta gent que jo crec que això, bueno, n'hi ha que estar atents, això, uh-huh, sí, però sí, que té que continuar avançant i avançarà. Uh-huh. I això és la meua perspectiva, uh-huh, o la nostra.
I què és i què no és el moviment feminista? Perquè també moltes vegades igual se fica a la motxilla, no, d'aquesta corrent o d'aquest moviment, pedres que no haurien d'anar, no, en la motxilla. Per a tu, Lola, què és o què no és el feminisme?
Bueno, ara en aquests moments n'hi ha tot una sortida de la paraula i del concepte que estan indudablement en qüestió i que també pues, donen lloc a confusió, no? Tota la evolució pues, de la paraula gènere, de la paraula sexe, tota aquesta manifestació transfeminista i transfronterista que n'hi ha que aclarir i que, bueno, és de debat i de reflexionar per a que no tot és el gènere, sinó que caldria diferenciar, no? Però ja seria entrar en temes importants.
Uh-huh. Així doncs, al final és el que moltes vegades es diu, ja no tenir més que l'altra part, no? Sinó almenys les mateixes condicions, que no tinguem, no, un obstacle d'inici.
No se tracta de tindre més drets, sinó se tracta de considerar-nos pues, en molts aspectes, com el treball, la poder arribar a càrrecs, uh-huh, polítics, d'organització, d'empreses, és dir, ser visibles, no? I també cal dir que estem en un procés que moltes vegades ens invisibilitza i que tot està corrent que ara en aquests moments està qüestionant, en el fons també és una manera d'invisibilitzar a la dona, no? Uh-huh. Abans parlàvem de la regidoria feminista i ara regidoria d'igualtat i LGTBI. Vull, sí, dir, hem de qüestionar molts cosetes per a continuar en la lluita perquè sempre, ja te dic, contínuament ens volen seguir subordinant i, uh-huh, i inconscientment invisibilitzant.
Així que per això cal, no, continuar amb iniciatives d'aquest tipus, especialment en aquesta jornada, o amb motiu d'aquesta jornada, però durant tot l'any. Així que ens agradaria, Lola, també entrar ara en matèria, que heu preparat des del col·lectiu per a retre, no, o commemorar el 8 de març.
Sí, nosaltres ja portem tots els anys un projecte anual. Enguany és una continuació un poc del projecte que vam fer l'any passat. Era un projecte que s'intitulava Il·luminades il·lustrant la misogínia. Uh-huh. I el que vam fer l'any passat va ser tot un recorregut al llarg de la història d'aquells personatges famosos, escriptors, filòsofs, que havien parlat pues, d'una manera misògina cap a les dones.
Sí.
I enguany han volgut fer, allò és clar, en una pinzellada negativa. Aleshores, enguany el que han volgut fer ha sigut il·luminar, il·lustrar la història del feminisme per a donar a conèixer aquelles dones que al llarg de la història, indudablement, han sigut capaços de reivindicar el nostre paper i han dit coses tan importants que és necessari que les tinguem presents, no? Aleshores han fet una selecció, indudablement, hi ha moltes més, però han fet una selecció i ajudats de l'Escola Superior de Disseny, que són i altres persones, és un col·lectiu de disseny. Algunes estan acabant d'estudiar i unes altres ja ja estan en la seva professió, han col·laborat per a fer un disseny al voltant d'aquesta frase, de lo que el suggereix aquesta frase. I jo podria comentar-te que, clar, són 12 en este moment, pues, Vanel Julián, Irene Pérez, Rocío Álvarez, Sofía Pérez, Silvia Rojas, Joana Bruna, Reyes Canceller, Ángela Moya, Isabel Asensio, Mónica González, Lidia Oliver i Laura Pérez. Totes elles han elaborat pues, un quadre per a cada una d'aquestes frases. I això s'inaugurarà el dia 7 en el Museu de Belles Arts a les 11:30. Estem tots convidats, tots els que vulguin vindre, perquè és un acte molt, molt emotiu. Elles estan també les que col·laboren amb nosaltres. I també tindrem el concert, probablement, de Tessa, que és pues això, una valenciana rapera, que segurament la coneixes, i que mostra el seu nou disc, que se titula Soc Rural.
Així que una jornada completa, reivindicativa, però també de festa, no? que sempre també ha d'anar de la mà.
Sí, però seguir sent reivindicativa. Reivindiquem continuar lluitant, que tot aquest esforç que han fet fins ara pues, ha de ser continu.
Així, Lola, per allà acabar no furtar-te molt més temps a la província de Castelló, quin considereu que és el principal repte, no?, que haurien d'assumir-se per a aconseguir aquesta efectiva igualtat entre homes i dones? No sabem si considereu que n'hi ha algun aspecte que sí que caldria millorar de forma urgent.
Home, de forma urgent és continuar en la lluita, continuar treballant per a conscienciar no només a la població, població, sinó també pues, a donar pautes de formació des de l'escola, des dels instituts. Això és una cosa evident, no se pot canviar només. Les lleis estan ahí i és molt important, però les lleis a soles no fan res. És a dir, n'hi ha que aplicar-les, n'hi ha que baixar al terreny de la societat. I és evident que n'hi ha un avanç en el sentit que n'hi ha més grups feministes que estan també, pues, d'alguna manera formant xarxa. I també n'hi ha altres col·lectius que d'altres pobles, no?, que abans a lo millor ara ven tots a València, ara després tots a Castelló, ara cada poble també reivindica molt ben fet la seva lluita i la seva manifestació, la seva presència, no? Vull dir que avanços n'hi ha, però també cal dir que és la lacra de que cada dia a hores d'ara n'hi ha víctimes per la violència, també és una cosa que hem de continuar lluitant. No podem seguir callades, no? No podem seguir sense expressar el nostre malestar i la nostra lluita.
Així que aquests els reptes, no? Per això cal continuar organitzant i promovent malauradament iniciatives com aquest 8 de març, tant de bo no fora necessari no continuar reivindicant, perquè això significaria que estem en bona posició. I sí que ens agradaria, Lola, ja per últim, que convidares a la gent, recordares on i fins a quan poden gaudir d'aquesta exposició que heu preparat.
S'inaugura el dia 7 i poden visitar-la fins al dia 5 d'abril. En el Museu de Belles Arts, en el hall, estarà present totes els pamfletos de totes les pintures. I, a banda d'això, el dia 8 tenim la manifestació multitudinària que creiem que sí, que la organitza l'Assemblea 8M i que ens han de sumar tots perquè totes Són més que cada col·lectiu individual, no? Per el matí també hi ha una carrera, sí, que des de l'Ajuntament de Castelló també és una manera de dir anem totes juntes, són moltes i totes a una. I el dissabte, això. I bueno, hi ha molts actes, eh? Vull dir que comptem també, d'alguna manera s'està, tant des de les institucions estan també manifestant aquesta lluita, però que la lluita no pot deixar de ser també del col·lectiu social. És a dir, que tots hem de seguir lluitant.
Doncs esperem que així siga. Lola, moltíssimes gràcies per apropar-nos la vostra tasca i també el vostre parell serà al voltant d'aquesta jornada. Un plaer i parlem prompte.
Vinga, moltes gràcies per deixar-nos aquesta finestra oberta a poder invitar a la gent. Bé.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964 52 90 48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964 52 90 48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante. Es la felicidad de este valiente.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642 16 47 27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos, Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Villarreal, Onda Valluxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Una i 20 minuteix del migdia, com ve sent habitual durant aquesta setmana. Avui tenim una altra empresària. Isabel López, bon dia.
Hola, buenas tardes.
Mire, le hablo en castellano porque como usted y yo nos conocemos y hemos hablado más veces.
Sí, por favor.
Hablamos en castellano y casi que así hablas más cómoda.
Exacto.
¿Te parece?
Muy bien.
Además, usted también colabora en la tamborada de mujeres que se hace una vez al año aquí en Villarreal, ¿no?
Así es.
Uh-huh. Y que se llama, usted antes me ha dicho, se llama Toque.
Tocamos el toque provincial. Uh-huh. Es un toque que, aunque es algo repetitivo, pues bueno, en el mundo del tambor es todo muy repetitivo, pero de muy buen gusto si la persona...
Tiene ganas, le apetece.
Que le gusta, realmente, no le es repetitivo.
Se suman.
Exacto.
Es una forma de hacer algo conjunto con más mujeres, exacto, ¿verdad? Es un colectivo bastante amplio, por lo visto hay una gran cantidad de mujeres que...
De hecho, vienen de otras...
localidades.
De otras localidades, de la Val d'Uixó, de Almazora, de en fin,
de todos los pueblos, sí, de sí, alrededor. Y además hay de todas las edades, ¿no?
De todas las edades puedes encontrarte una mujer, pues como te he puesto de ejemplo, a lo mejor de 80 años, uh-huh, como te encuentras una niña en un carrito ya con su tambor.
Wow, qué bonito, ¿no?
Sí.
Isabel, tú has estado trabajando por tu cuenta, como estás ahora, que eres propietaria de la cafetería panadería Isa.
Sí.
Pero también has trabajado por cuenta ajena.
Yo hasta hace aproximadamente un año siempre he trabajado para cuenta, para otros empresarios, otras empresas, vamos.
Uh-huh. Y tú, si tuvieras que elegir, ¿trabajarías otra vez para otras personas o te quedarías en tu propia empresa?
Bueno, tiene sus ventajas, sus desventajas, uh-huh, es evidente. Pero yo me quedaría, aun costándome como me está costando, como nueva empresaria me quedaría como estoy.
Sí, porque dicen que al principio es invertir mucho, evidentemente no puedes valorar en este momento tu empresa porque es relativamente joven, ahora creo que hace el año ahora.
Sí, pues mira, empecé pues por el negocio lo abrí por tramos, es decir, uh-huh, empecé con la sección de panadería.
Sí.
¿Vale? Para pues un poquito ganarme la confianza de mis clientes.
Sí.
¿Vale? He ido sumándole más a la sección, sí, luego sí, en abril abrí la sección de cafetería,
sí,
y bueno, he tenido la ventaja de que
la gente ha ido respondiendo,
me responden los clientes que tengo actualmente, me responden.
Uh-huh.
Los domingos tengo también la sección de pastelería.
Uh-huh.
Y bueno, ahora tengo pues en mente una nueva sección a medida del tiempo que vamos a entrar, el calorcito, vamos.
Muy bien. Entonces, tú me dices, perdona que te llame de usted, ya sé que prefieres que te tute. Tú me dices que aunque te cueste, aunque te lo pases a veces mal, porque evidentemente te llevas los dolores de cabeza a casa,
sí,
prefieres trabajar para ti.
Sí.
Vale. Cuando has trabajado para otras personas, ¿te has sentido alguna vez ninguneada por el hecho de ser mujer?
Bueno, pues yo, si te parece bien, te voy a poner un ejemplo.
Sí.
¿Vale? Yo he llegado a trabajar en más de una empresa, evidentemente, de limpieza.
Sí.
¿Vale? La última que trabajé, trabajaba de limpiacristales.
Sí.
Ahí, pues bueno, teníamos arneses, subíamos a unas máquinas que decías, bueno, ¿y una mujer es capaz? Pues sí, me sentí capaz. Y no me sentí menos que al día de hoy en esa empresa estoy informada de que esa faena que yo hacía por aquel entonces, al día de hoy lo hace un hombre.
O sea que tú has hecho trabajos
donde
tus compañeros, o sea, por donde tenías compañeros y no compañeras.
Sí, así es. Uh-huh. Así es.
Y cuando llegaste y pediste ese trabajo y dijiste que querías ponerte una red y subir, ¿te cuestionaron por el hecho de ser mujer?
No, para nada. Lo único que, claro, esa manera de trabajar no la veía yo. Al día de hoy, la actualidad es la palabra o la frase de decir igualdad. Ahí, uh-huh, no hubo igualdad. Ahí hubo, pues, si quieres ponerte el arnés, estarás trabajando en la empresa. Si no, pues no hay otro puesto.
¿Y el salario, el tuyo, era el mismo que el que cobraban tus compañeros?
Bueno, es que eso es algo que yo no he indagado.
Pero
yo
tú
me
tenías.
He a llevarme mi sueldo, sinceramente, a casa. No he indagado en los sueldos ajenos.
¿Tú tenías la sensación de que te podían pagar menos que a tus, sí, compañeros por, sí, el hecho de ser hombres?
Sí, sí, eso siempre. Eso siempre.
Y cuando tú decides montarte por tu cuenta, ¿es porque consideras que la mujer en este momento en el terreno laboral o en el mundo laboral no tiene las mismas posibilidades que un hombre?
Es que mira, hace poco me pusieron un ejemplo también que me dijeron, si un hombre puede mover un vaso y una mujer mueve ese mismo vaso, ¿por qué ese hombre tiene que cobrar más que la mujer si es el mismo esfuerzo? Es decir, hay que poner en una balanza la, sí, igualdad, en el sentido de que el esfuerzo es el mismo para un hombre que para una mujer. Uh-huh. Y la igualdad ya no está en el sueldo. Porque la igualdad la ponen en el esfuerzo. Es decir, yo muevo esto como tú lo mueves. Yo soy hombre, tú eres mujer.
¿Tienes hijos, pero, Isabel?
Sí, una niña de 11 años.
Y cuando tuviste a tu hija, ¿tú te planteaste el hecho de dejar de trabajar para quedarte con ella en casa?
Obligatoriamente tuve que hacerlo. No tenía con quién dejarla. Habían a mi alrededor hombres que no se dejaron su trabajo para decirme quedo con la niña.
¿Ni siquiera compartir la educación de la niña?
Nada, para nada.
Entonces tuviste que dejar tu trabajo, con lo cual perdiste tu trabajo.
Sí, efectivamente.
¿Volverías a emprender la maternidad?
Ciegamente.
O sea que para ti el hecho de ser madre, más allá de lo que del problema o de alguna manera que te trunquen tu carrera profesional o tu trabajo, vale la pena.
Es que es tan grande el hecho de ser madre que no miras de decir me he quedado sin empleo. Tu mundo cambia.
Sí.
Tú ya no tienes vida propia. Tu vida pasa a ser de tu hijo o tu hija, dependiendo. Yo me quedé con la niña se quedó conmigo, bueno, por otras circunstancias que no vienen al caso. Y hasta que pude emprenderme, empezar a trabajar en empresas ajenas y al día de hoy como nueva empresaria.
Cuando te hablan de celebrar el Día de la Mujer, ¿tú crees que es lo adecuado o crees que es la recompensa que merece una mujer? Tú, cuando te dicen el día 8 de marzo es el Día de la Mujer, ¿qué piensas?
¿Qué pasa con el resto del año? Porque la mujer trabajamos 25 horas al día. 25, digo.
Si tú tuvieras que contratar a alguien, ¿tú qué contratarías? ¿A un hombre o a una mujer?
Pues es que no tengo, para mí no hay diferencia.
¿Para ti es igual de válido sí. una mujer que un hombre?
Sí.
¿Es más resolutiva o menos resolutiva una mujer?
Es que es como lo que te he comentado antes, el esfuerzo que hace un hombre igual lo hace una mujer y así sucesivamente. O sea, yo al día de hoy pues sirvo cafés igual que sirve un hombre cafés, o sea, es totalmente igual.
No tienes ningún problema.
No le veo diferencia.
A la hora de contratar, pero imagínate que tú tienes que contratar a una persona que te dice que tiene en proyecto ser madre. ¿La contratarías?
Por supuesto.
¿Esta persona se pondría de baja?
Bueno, pues si se pone de baja, pues todo tiene un periodo.
¿Tú la comprendes por el hecho de ser mujer? ¿Tú crees que si fuera la persona que lleva esa empresa, hombre, tomaría la misma decisión que tú?
Es que si a un hombre le duelen las muelas, por ejemplo, y se coge la baja, ¿por qué a una mujer no hay que darle la baja por maternidad? ¿Porque ha sido cosa de dos? Es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro.
¿Tus clientes o clientas son más hombres o mujeres o es variado?
Bueno, hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo. Pero suelen ser más mujeres.
O sea que las mujeres son principalmente las que se ocupan de las tareas, pues por ejemplo, sí. de la compra del pan Exacto. y todo lo demás.
Exacto. Y yo cuando vienen, ay, pues mira, me voy a parar a tomarme un café porque voy a piñón fijo. Y yo las alabo. Porque, a ver, no todo es casa, niños, que tengo que ir aquí, que tengo que ir allí. Es más, le digo, venís agobiada, me agobiáis a mí, relajaros. Porque yo hablo con todos mis clientes, yo tengo una conversación diferente con cada cliente y se van encantados, vamos, espero que se vayan encantados.
¿En tu círculo de más próximo como empresaria, tú te has sentido alguna vez discriminada por el hecho de ser mujer?
Hasta el momento no.
¿Y anteriormente?
Bueno, a mi anterior experiencia, más que discriminada, pues fue un poco, no sé cómo describirlo. Fue un poco, por parte del empresario, inhumano.
¿Solamente hacia ti, hacia las mujeres o hacia tus compañeros?
No, no, hacia mí. Yo prefiero hablar de mí. Porque claro, luego yo tengo contacto con estas compañeras y a cada una nos pasa un mundo, un caso diferente en esta empresa, pero todo venía de por parte de la misma persona, es decir, por parte del jefe.
Que era hombre.
Exacto.
¿Nunca habéis tenido discriminación si la empresaria ha sido mujer?
No, yo hasta el momento no.
¿Estás contenta siendo ahora empresaria?
Bueno, sí.
¿Te sientes respaldada por la administración? Es decir, ¿tú consideras que las emprendedoras están bien respaldadas por el...?
Yo pienso que al día de hoy lo que el tema de que salimos más empresarias o empresarios, etcétera, en conjunto, es que todo se debe a cómo está exteriormente el mundo laboral. Ya independientemente de si eres hombre o eres mujer. Hoy en día el mundo laboral está, vamos, por el suelo no, más para abajo del suelo. Entonces, está saliendo más empresarios y empresarias.
O sea, el hecho de que hayan tantos problemas para contratar a la gente hace que hayan más emprendedores, según tú.
Sí, yo lo veo así. Yo lo veo así.
¿Tú decidiste hacerte emprendedora porque no veías que el mundo laboral estaba demasiado bien atendido o estaba demasiado bien pagado, bien remunerado?
Bueno, yo a raíz de el caso anterior que me pasó, pues me sentí muy muy decaída, muy moralmente, muy muy mal, ¿vale?
Si hubiera sido hombre, ¿te hubiera ocurrido lo mismo?
Yo creo que no. Creo que no. Es como el tema de las bajas. No sé si vendrá al caso, pero bueno. Creo que también es importante sacar el tema de las bajas de paternidad. Yo no lo veo lógico. No lo veo lógico, pero bueno, no voy a...
No, pero por ejemplo, ¿no lo ves lógico que un hombre coja se dé de baja de paternidad? Porque según tú tienes que tener un motivo, o sea, ¿qué es la sensación que tú tienes?
Sí, claro, efectivamente. Yo creo que, bueno, la baja debe de ser de maternidad, porque ahí la que está sufriendo es la madre. Yo no estoy segura ni confío en que al marido, cuando le hayan dado la baja de paternidad, esté ahí a ver si la criatura tiene hipo, hay que cambiarle el pañal. No creo. Ahí no veo yo la igualdad.
¿Tú apostarías porque la maternidad fuera más larga? O sea, en vez de que hubiera maternidad y paternidad, que la maternidad fuera más larga.
Yo apostaría por la baja maternidad.
¿Con 4 meses crees que hay suficiente?
Sí, es de lactancia, es decir, si la madre le da el pecho, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por lo menos de 5 a 6 meses.
Que se alargara un poco el periodo de maternidad, ¿no?
De maternidad, vuelvo a repetir, maternidad.
Entonces, Isa, yo te veo a ti con muchas ganas de volver a ser madre, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pero ya creo que se ha pasado el arroz.
Bueno, bueno. Pues, Isa López, encantada de haber hablado contigo.
Igualmente.
Espero que la próxima vez sea tomándonos un cafecito ahí en la cafetería.
Cuando quieras, en la calle Ermita 18 estamos.
Perfecto, muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Inmobiliaria Meseguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385. ¡Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá.
Así de fácil. Con Ruedo, un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra, 964-32-2041.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Bueno, continuem. 1:37 del migdia. A veure per on es comencem, perquè el tema que anem a tratar és molt delicat. Estamos hablando, voy a hablar castellano, porque aquí en el estudio en este momento pasamos a presentarles, tengo a la diputada nacional Marisa Saavedra, buenos días, de Unidas Podemos.
Hola, buenos días.
Tengo a Leo García, delegada sindical y trabajadora de Servicarne.
Hola, buenos días.
Buenos días. A su lado tengo a... Sí, puedes, pues...
Buenos días.
¿Me dices tu nombre, por
me
favor?
Me llaman Suat.
Suat. También nos acompañan dos mujeres más. Si pueden aproximarse al micro y decir su nombre, por favor.
Sí, buenos días. Se llama Khadija.
Sí, sí. ¿Y usted?
Sí, buenos días. Yo me llamo Fátima Aitzelor.
Mire, estamos hablando de que las cuatro son trabajadoras de Servicarne. Y están en huelga, están en la puerta de la empresa de Servicarne, que está situada en Almazora, y están de huelga indefinida, y son un total de 60 personas entre hombres y mujeres. ¿Estoy en lo cierto?
Sí.
Mire, seis de ustedes están, que pudieran ustedes estar aquí, porque en teoría y en la práctica son ustedes los que tienen que decir qué les está pasando. Leo, usted que es la delegada sindical, díganos exactamente qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando en esta empresa.
Pues mira, lo que está pasando en esta empresa, que después de una inspección de trabajo que nos han declarado falsos autónomos, pues la empresa no nos quieren reconocer como trabajadores. Entonces nos quieren hacer pasar por otra empresa para que perdamos nuestros derechos y nuestras antigüedades.
Es decir, ¿usted cuánto tiempo lleva en la empresa?
Yo llevo 8 años.
Ocho años que usted ha estado dentro de la empresa, pero dada de alta...
En Servicarne. O sea, yo era de Servicarne primero.
¿Usted era trabajadora de Servicarne?
Y cuando ha venido esta inspección, nos han declarado falsos autónomos y falsa cooperativa de Servicarne. Por lo tanto,
la inspección de trabajo
nos han dado de alta en la empresa principal. Porque considera que somos parte de esa empresa, porque sacamos toda la producción. No es que somos unos trabajadores que venimos a hacer lo que sobra, para que me entiendas. No, sacamos la producción.
Porque ustedes estaban, eran autónomos, ¿no?
Éramos autónomos.
Pero no autónomos.
Que seguimos siendo autónomos, sí, cara a la ley, pero...
En este caso, Marisa, ¿eran autónomos porque ellos querían ser autónomos?
No, es esta figura que, por desgracia, está pasando demasiado en este país. Y pronto, desde el gobierno, han anunciado que la ministra de Trabajo que se quiere regular, porque es lo que se llaman falsos autónomos, que mucha gente a lo mejor lo relaciona sobre todo con los riders, personas que trabajan para una plataforma, que bueno, están habiendo muchas sentencias de la Inspección de Trabajo diciendo que son falsos autónomos porque bueno, pues trabajan para una única empresa y tienen derecho a estar dados de alta como tales, ¿no? Como trabajadores empleados de la empresa. Mucha gente piensa en esto, pero también está esta figura, por desgracia muy extendida, que es un fraude. Porque son falsas cooperativas. Es una empresa que ellos se constituyen como una falsa cooperativa y todas estas personas que están trabajando allí figuran como cooperativistas, como socios. Entonces, realmente no cobran, no es una nómina, un sueldo, es como una participación, pero son personas que están sacando, como ya ha dicho muy bien, la faena adelante. La Inspección de Trabajo, que es lo que es importante, tuvo una resolución en 2007, dijo que son falsos autónomos, falsos cooperativistas, son empleados y empleadas de una empresa. Algunos llevan 15, 17 años trabajando en esta empresa y sacando el trabajo adelante, pero la empresa lo que ha hecho ha sido impugnar esta resolución de la inspección, con lo cual ellos ahora mismo están en un limbo legal hasta que parece ser que en febrero del 2021 es cuando será la vista oral. Cuando habrá un juicio y se podrá, pero mientras tanto...
¿Tu nombre?
Suat.
Suat, entonces, se supone que hasta febrero del 2021 ustedes no van a cobrar.
No vamos a cobrar nada. Aparte, la empresa ya nos ha reducido horas, que vinimos un día, o sea, cada día, que por una hora. Entonces, nosotros no nos llegan a pagar para el autónomo.
Sí, claro.
La gente está...
Sí, verdad.
Sí, sí, diga.
Y la gente, pues, tiene familias, tiene que llevar un sueldo. Hay gente que está cobrando por una nómina, le entra 40 euros al mes.
Por dos semanas,
estamos asfixiados, la empresa nos está asfixiando.
Tienen que seguir pagando el autónomo, ¿no?
Sí, sí, el autónomo lo tenemos que pagar.
Y la cuota social de la cooperativa.
Y si no nos ganamos el sueldo, pues lo tenemos que ingresar de nuestro sueldo.
Son personas que están pagando por trabajar.
Pero la empresa nos está asfixiando para que nosotros podemos firmar baja voluntaria para pasar a otra empresa, que es otra empresa...
Que también el inspector le ha declarado falsa empresa.
Autónoma. Que pierdes toda la antigüedad, que perdemos todos nuestros derechos.
Entonces, ustedes están reivindicando en este momento exactamente...
Entrar en Florida, no entrar en la nueva empresa que han creado. Nosotros queremos un contrato con Productos Florida, porque no nos avala la inspección. O sea, no queremos nada del otro mundo, no estamos pidiendo nada más. Y luego cobrar, o sea, tener un horario digno, un trabajo digno, no pedimos nada más.
Es decir, ustedes no quieren estar dentro de una cooperativa porque para ustedes es una falsa cooperativa.
Claro.
Quieren trabajar para la empresa Florida como trabajadores y cotizar en la Seguridad Social como les corresponde.
Sí, exacto. Sí,
exactamente.
No pedimos nada más, es que no...
Y es interesante que contéis esto que han comentado ellas, de trabajar una hora a la semana, es lo que le está ofreciendo la empresa... de alguna manera de mobbing, están haciéndole este tipo de acoso para que ellos
nos quieren asfixiar
de baja y no tener que contratarlos.
Como la jefa de equipo nos está asfixiando para que ellos, pues, tienen menos gente para el día del juicio. Entonces, lo que hace la empresa es que nos asfixia para que nosotros podemos entrar o entrar a la otra empresa. Pero nosotros, como personas, como trabajadores que hemos sido, siempre hemos prestado nuestros servicios a esta empresa con 17 horas diarias, con 20 horas diarias, trabajando duro, y luego la empresa nos está pagando así. Es que no hay derecho lo que está haciendo la empresa con nosotros,
¿y cuánto
como
tiempo,
trabajadores?
¿Cuánto tiempo están en la huelga ahora en este momento?
Desde el día 25.
Hemos empezado el 25 la huelga indefinida y el día 27 hemos empezado la huelga de hambre. Hoy es el séptimo día que están haciendo la huelga de hambre.
Hay nuestros compañeros que han decidido hacer huelga de hambre para que se entere toda España lo que está pasando y lo que está pasando
con esta empresa.
Están pasando hambre. Ahí tenemos 6 personas que no comen
ni beben ni nada.
y están continuamente en la puerta de la empresa.
Sí, sí. Hemos hecho
campamentos,
nos hemos puesto como un chilao, digamos, tenemos tiendas, el baño, tenemos tiendas de campaña y ahí nos vamos a quedar hasta que la empresa quiera un diálogo con nosotros.
Porque la empresa no...
Y
porque...
todo esto es porque están pidiendo un trabajo digno.
Un horario digno y basta ya de tanta explotación al trabajo porque vivimos en el trabajo.
Sí.
Usted me está diciendo que ¿cuántas horas pueden llegar a hacer al día?
15.
Yo he llegado 15, a hacer 17 horas.
17.
¿Cuánto cabo la faena?
Al mes puedes hacer 300 horas, incluido los domingos, que son festivos y nos lo pagan como normal. No nos pagan ni horas extras, aunque hagamos 15 horas. Yo me acuerdo mi primer mes de trabajar ahí, me hice 300 horas y cobré 1.600 euros. ¿Dónde están mis horas
que
extras?
Que de esos 1.600 euros usted tendría que pagarse el autónomo,
en la cuota social y el IRPF.
¿Qué se le quedaban?
Pues son... época pagaba de autónomo 180 más los 50 y el IRPF, pues dependiendo... Decirte, unos 300 euros tendría que pagar de
60 horas mínimas a la semana. Prácticamente solo nos alcanza para hacer las compras y descansar para poder afrontar las jornadas laborales. Al final nos hemos visto abandonadas a nuestra suerte. Aun con la ley de nuestra parte, estamos viviendo presión por parte de la empresa para renunciar a nuestros derechos de un contrato laboral en régimen general, respetando nuestras antigüedades, reducción de horas, incluso de semanas, para no poder afrontar el gasto de autónomos, de llevar un sueldo a nuestra casa. Siento que me están fallando la sociedad, no solo por ser mujer trabajadora, también como persona. No tenemos bastante voz para que nos haga justicia.
Esto, Marisa, es... Entiendo que tú me dijeras que para ti era sangrante.
Sí, la verdad es que son situaciones que todos y todas sabemos que ocurren, pero cuando lo ves en vivo y en directo, cuando conoces a las personas concretas, cuando ves que están dispuestas, pensemos que son trabajadoras y trabajadores que se han puesto en huelga indefinida y algunos en huelga de hambre. Es que ellos dicen, no tenemos nada que perder. Estamos hablando de personas que, bueno, hasta ahora estaban trabajando en unas condiciones muy infames, como ellos están explicando, pero es que además la empresa, como no quiere ahora darlas de alta, les está haciendo de alguna manera este acoso de decir, bueno, pues yo te voy a llamar pues un día a la semana, para que trabajes un día a la semana, con lo cual vas a ganar menos que una miseria y tienen que seguir pagándose como autónomas, porque hasta que no salga el juicio, como ha hecho un recurso la empresa, ellos tienen las empresas, estas empresas cárnicas, bueno, muchos conocemos ya de las prácticas, que están muy generalizadas, por desgracia, no todas, seguramente, pero muchas, y tienen también buenos equipos de abogados y hacen estos recursos para presionar a los trabajadores para que se vayan, si todos se dan de baja porque no les viene a cuenta, porque están pagando por trabajar, pagándoselo de autónomo, pues se irán. Entonces se les acabó el problema y ya empezarán con otros trabajadores. Esto es muy importante y es por eso yo quería insistir en esta cuestión. Ellas lo saben y les estuvimos explicando que desde Unidas Podemos, bueno, todo el mundo recordaréis que la ministra dijo que una de las prioridades de este ministerio era abordar esta cuestión de los falsos trabajadores autónomos. Y yo he estado preguntando más en concreto, porque justamente por la visita que les hicimos el otro día y que íbamos a venir hoy aquí, y me explican que hay un grupo de trabajo ya trabajando de manera acelerada en la dirección general, que está pilotado por la directora general de Economía Social, y que están abordando esta cuestión para acotarlo al máximo y poder afrontar con medidas legales, ¿no?, toda esta... este fraude, que es muy terrible y por desgracia afecta a muchas personas, que tiene que ver con los que llaman literalmente falsos autónomos, que son los riders, ¿no?, que todo el mundo entiende, que trabaja para plataformas de estas, las falsos cooperativistas, y falsos becarios, que en definitiva estamos hablando de gente que está sin cobrar o cobrando o pagando casi por trabajar y sacando un trabajo adelante, ¿no?, como si estuviera en nómina, sacando trabajo adelante, ¿no? Entonces me explicaban que efectivamente habrá medidas que tienen que ver con regular todo esto, con aumentar, reforzar la inspección, que esto es muy importante, porque la inspección laboral es muy importante, que no sean cositas puntuales las que se detectan a veces por la labor sindical, ¿no?, que es muy importante que denuncie estas cosas, sino que la inspección laboral, que tenga muchos más recursos.
En este caso, la inspección laboral la que ha puesto el caso, que ha sacado el caso a la luz.
Hizo una resolución, sí, sí. por una denuncia sindical, en este caso. Han habido en varias de estas cárnicas, hemos estado investigando, y hay muchas denuncias de diferentes sindicatos, en este caso es la CNT, pero también el otro día vi que del 2019 de Comisiones Obreras, distintos sindicatos que han ido denunciando estas situaciones. Entonces la inspección actúa. Que consideramos muy importante reforzar la inspección y desde el Ministerio me explican que va a ser una prioridad para que haya más efectivos, pero también para que esa actuación sea más eficaz, en el sentido de que tenga más fuerza jurídica, digamos así, en la inspección laboral, para que no haya que esperar a que haya denuncias, que se decidan a, porque muchas veces las mismas personas implicadas no se atreven a denunciar estas cosas porque están en una situación muy dramática, pero claro, se juegan lo que les está pasando a ellas ahora, que tú denuncias esto y te empiezan a hacer móvil para que te vayas o te echan directamente.
Pero en este caso pues somos una sociedad que nos llamamos una sociedad civilizada, de bienestar, ¿no? Que como los amparamos, ¿qué hacemos? Estas personas están en la calle y se van a quedar sin dinero.
Exactamente. Sí. Estamos sin dinero.
Estamos sin dinero.
Es decir, tendríamos que tener algún tipo de recurso desde lógicamente usted es política y por eso está aquí. Tendrían que tener algún tipo de caja de resistencia, supongo que se puede llegar a llamar, sí, así.
Hemos hecho una caja de resistencia, la verdad, lo hemos publicado, bueno, cada uno mediante su WhatsApp, algunos en su Facebook, el CNT también lo ha publicado en su página. Uh-huh. También pueden ir a donde estamos haciendo huelga y aportar dinero, o sea, todo es válido, todo...
O sea, ustedes han puesto una caja de resistencia para... de alguna manera, que no vuelva a ocurrir, que no les vuelva a pasar a otros colectivos que se vean en esta situación, y cualquier ciudadano puede aportar una cantidad.
Sí. Bueno, en este caso la caja de resistencia ya te explicará, pero bueno, es para atender ahora mismo la situación de estas personas.
Sí, esta caja es para lo que nos haga falta poder cogerlo de ahí.
Sí, tanto pero para lo que yo me refería es que si esta caja de resistencia, o sea, este colectivo que sí que se ha decidido hacerlo... llega a buen término y al final salen victoriosas de este problema con la administración o con esta empresa que sí que tiene recursos económicos y ustedes no tienen, pues bueno, hará que se lo lleguen a pensar a otros empresarios a la hora de provocar que sus trabajadores se tiren a la calle y se hagan la huelga, ¿no?
Supongo que sí, que será como un aviso, ¿no? Para futuros futuras empresas que puedan hacer eso a los trabajadores.
Han sido muy valientes, es muy de valorar, porque este paso realmente es lo que estás tú explicando muy bien, que a ellas esto va a ser una presión importante de cara a la resolución positiva. Pero es que además esto es un aviso para las empresas, porque cada vez que hay movilización por personas, en este caso son trabajadores y trabajadoras valientes que lo hacen ellos sin ningún respaldo, porque las empresas tienen grandes equipos de abogados, tienen muchos recursos, pues en ese caso pues esto para recurrir las actas de la inspección y para pelear jurídicamente porque les sobran los recursos. Estas personas sinceramente se están quedando estos meses, van a ser sin cobrar mientras estén de huelga hasta que haya una sentencia, de manera que lo que están pidiendo también es que la empresa, sin esperar a que llegue el juicio este en el 2020, en marzo del 2021, que se siente a negociar y regularice su situación.
Entonces, ¿se ha creado la caja de resistencia?
Sí, se ha creado ayer. Uh-huh. Ayer la creamos y ya te digo, hemos compartido en Facebook. Pueden entrar en la página web del sindicato, del Facebook, que es CNT Valencia, y ahí verán que hemos colgado una foto pidiendo solidaridad, una colaboración de lo que sea, de lo que puedas poner. Tampoco pedimos una cantidad, sino lo que puedas aportar.
Además de las movilizaciones,
Servicarne tiene la sede en Barcelona. Y siempre ha operado en las cárnicas de toda España. Uh-huh. Nosotros somos los últimos en todo esto, además.
¿Y esta práctica la lleva en todas sus empresas, solamente sea aquí en Almazora?
No, Servicarne emplea la misma manera para todas las empresas.
Es decir, tiene el mismo sistema con todas las personas, sí, que él dice que son autónomas, pero que al final, exacto, son trabajadores.
Los últimos que quedan somos nosotros, los de Castellón, y 20 personas en León. En total somos 80 personas falsos autónomos. Los que quedan todo en España.
Todos los demás ya han accedido, sí, a pasarse,
han pasado, sí,
y perder los derechos, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, hay empresas cárnicas que los han cogido en la empresa principal. Hay alguna que otra que a lo mejor también ha creado esta empresa falsa y han perdido sus derechos. Y ya te digo, y nosotros somos los últimos. Y como hemos visto lo que ha pasado en otras cárnicas, tampoco queremos coger, o sea, pasar a esta empresa nueva, porque además te ofrecen un contrato que no he visto nunca, nunca en mi vida. Nunca he visto que me pongan en un contrato que tengo que hacer 50 horas al año obligadas, extras, y que encima no te las van a pagar como horas extras, te las van a pagar como normal. Y a partir de las 50 horas, es a 14, creo. Bien, bien, no sé cómo va ese tema, pero sé que te obligan a hacer 50 horas al año.
Los oyentes no las ven, pero mire, yo les estoy mirando las manos y les aseguro que las manos que tienen estas mujeres es porque trabajan muy duro, ¿eh?
Claro.
Sí, sí.
Me están... Claro, es radio, no lo pueden ver, pero estas mujeres tienen las manos castigadas al trabajo que están realizando. Que no piden no tener menos castigadas las manos, sino lo que piden es un trabajo digno, ¿no?
Sí.
¿Cómo se puede contribuir a esta caja de resistencia?
Como ya te he dicho, entrando en la página del CNT, CNT Valencia, en el Facebook.
Número de cuenta.
Y ahí te aparece el número de cuenta. Aparece el número de cuenta y tienes que poner en concepto huelga. Y así sabemos que ese dinero es para nosotros. Luego también podéis ir al Polígono Mijares de la calle Onda número 10. En Almasora, que estamos ahí instalados con las tiendas de campaña, con todo, y ahí también puedes venir a aportar lo que puedas.
Es decir,
tu granito de arena.
Que la persona que prefiera ir ver la situación y aportarlo directamente, puede ir al polígono y aportarlo directamente.
Que si venís vais a ver la situación como estamos, que es penosa, la verdad. Yo nunca...
Bueno, pero el lunes hay movilización.
Sí, el lunes empezamos.
Y el lunes me has dicho que en Castellón está la movilización para toda la gente que quiera sumarse. No, para que en un futuro no hayan estas malas praxis que tienen,
claro, porque si...
algunos empresarios, no digamos todos, son algunos empresarios que no creo que son, no son empresarios, que son sinvergüenzas, porque al final no son empresarios. Si fueran empresarios, cuidarían
a sus trabajadores.
Sí.
¿Usted quería decir algo?
Claro.
Pues adelante.
Buenos días, yo soy Fátima. Tengo 4 hijos. Yo siempre trabajando con esa empresa, estoy obligado siempre, yo no pude fallar un día, pero yo tengo 4 hijos, tengo 2 niñas pequeñas, que se pasan al colegio siempre obligado para 100 euros para la comida, esa es la jefa que presta la gente para firmar la baja voluntaria, o pasa la empresa sin derechos a nada, ya no puede seguir más. Yo tengo un marido, pero marido, yo trabajo ahí, el marido trabaja en Murcia, ayuda un poquito, pero no llega. Y otra extranjera buscando la vida mejor, pero la empresa no visto nada como la empresa.
No tienen corazón.
Mis compañeros hacemos huelga, la gente, todo, muere de hambre, de sed, de todos, la gente, ayer pasa ayer, la gente, el frío que hacemos, el aire, toda la gente muere. La jefa no escucha nada.
Mire, se ha emocionado, porque es lógico, pero tienen que decirlo. Si no hablan, si no alzan la voz, al final la gente no los escucha y no sabe las necesidades que tiene. Lo único que piden es un trabajo digno.
Sí, claro.
Yo les agradezco mucho que hayan venido y tienen los micrófonos abiertos para continuar explicándonos, es decir, cómo van yendo estas movilizaciones, si se van consiguiendo, si ya se llega a una mesa de diálogo. Por mi parte, intentaremos hablar con la empresa para ver si hay avances por parte de esta casa y ojalá y esto dure lo mínimo posible. Muchas gracias a todos por haber estado aquí.
Gracias por escucharnos.
Este es nuestro trabajo.
Gracias por escucharnos.
Y Marisa, espero que y sé que vas a luchar por esta gente, ¿no?
Sí, estaremos ahí apoyando, defendiendo sus derechos y lo de tantas y tantos trabajadores que están en esta misma situación. Todo lo que esté de nuestra mano, desde luego lo vamos a hacer.
Hemos trabajado duro por esta empresa. Hemos levantado esta empresa.
Dos empresas hemos levantado.
Dos empresas y la empresa no los paga así. Claro. No hay derecho.
Y que no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir.
Estamos tan
asfixiados
para que nuestros compañeros, 6 compañeros... que están de huelga de hambre, que hace 7 días que no comen.
No comen.
No comen.
Y, ya no hay derecho. Y además ya ha venido un par de veces la ambulancia porque se encontraban
es
mal.
Es una esclavitud lo que está haciendo la empresa Productos Florida, para que no puede salir a hablar. Esta gente ha estado con ella noche y día. Noche. Le hemos sacado faena, como nadie lo ha podido hacer. Wow. 17 horas. Entrando a las 4 de la tarde y saliendo a las 10 de la mañana. Así no, así lo está pagando. Y no hay derecho.
Esperemos llegar a un acuerdo lo antes posible. Es que se nos acaba el tiempo. Es una radio, tiene que continuar la emisión.
Gracias.
Muchas gracias por haber venido. Sí, solo me quiere hacer apuntar una señora más. Mira, dígame.
Hola, buenos días. Me llamo Hadjo Walali. Y yo trabajo casi 4 años en esta empresa. Yo siempre trabajo y no fallo cuando estoy malito. Cuando a veces tengo baja, tengo la ficha para volver al médico. Cuando estoy mejor, yo cojo alta para trabajar para mis hijos. Y tengo 5 hijos. Mi marido a veces trabaja, a veces no. No llegamos. Si trabaja mi marido, no. ¿Sabes? 5 hijos, gastos, sí, sí. Agua, todo, todo. No llegamos. Entonces, por eso yo trabajo yo. Al final no cobro nada. Mi marido ahora trabaja a veces no. Uh-huh. Mi lumina, hoy tengo 400
bruto.
En bruto. Y tiene que pagarse el autónomo y todo,
sí,
lo demás.
¿Y cuánto quedame?
149.
Yo también he cobrado hoy 140 euros.
Uh-huh. Yo no tengo la comida, no tengo nada.
Uh-huh. Estaremos muy pendiente de ellos. Uh-huh. Marisa, gracias por habernos portado a la radio y esperem que todo vaya bien. Y
gracias a vosotros.
Als oients, fins demà a les 12 en punt, que tornem a estar amb vostès. Moltes gràcies, vos dic el meu company Javi Mata.
Gracias.